Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts una vegada més als 5 minuts més, dijous 11 de juny del 2026, com sempre, per repassar tota l'actualitat i la informació de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, en un dia en què ens llevem amb temperatures més baixes, podríem dir, que altres dies d'aquesta setmana. Ara mateix tenim 4 graus positius a Vall de Núria, en tenim 4 graus a Vall de Núria, tal com dèiem, 7 a Das, 11 graus a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 12 a Ripoll, 14 graus a la Vall d'en Bas i a Olot, 15 a Mieres, a Santa Pau, a Castellfollit i a les Preses, 16 graus a Besalú, 17 a Girona i a Banyoles, 18 graus a Figueres i 19 a Roses. Però quina és la previsió, Dani Ramírez?
Un dia marcat pels núvols al matí, algun banc de boira, però ràpidament aniran marxant, no preveiem pluja, a la tarda més aviat s'imposarà el sol. La temperatura, que avui baixa, doncs sembla que aquest dijous torna a pujar lleugerament un parell de graus més altes de dia. I a partir de divendres i al cap de setmana no preveiem pluja, divendres un dia totalment assolellat, i la temperatura torna a pujar amb màximes properes als 30 graus i potser doncs dissabte 31-32 graus en els punts més càlids de les comarques gironines.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'oposició de Ripoll, en l'excepció de Somi, ha tombat la proposta de l'equip de govern d'Aliança de demanar un crèdit per complir amb algunes de les inversions previstes als pressupostos. Des dels grups es lamenta que s'han volgut passar propostes molt diferents sense negociació i diuen que s'ha creat un relat allunyat de la realitat quan l'equip de govern afirma que l'oposició no treballa per la vila. El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Ripoll és Ferran Reigón.
El projecte dels trencadissos en els bancs del passeig Regull. Un projecte que ens costa gairebé 40.000 euros i que, quina casualitat, és la xifra justa per no haver d'obrir un concurs públic on s'hagin de presentar diferents empreses. És a dir, es fa una adjudicació sense concurs públic amb la xifra aquesta de 40.000 euros de topall. Són casualitats que a nosaltres no ens agraden.
Continua la preocupació per l'estat dels boscos de la Garrotxa pocs dies perquè comenci l'estiu. Maià de Montcal també es va veure greument afectada per les ventades d'aquesta primavera. L'Ajuntament insta a les administracions superiors a ajudar una mica més als pobles i veïns a fer una bona gestió dels boscos per evitar incendis forestals. En el seu cas tenen un camí, el de Santa Magdalena, que porta cap al balcó de la Garrotxa amb molts pins caiguts. Escoltem l'alcalde de Maià, Tavi Casadevall.
Que les administracions superiors ens ajudin a gestionar-ho, perquè les ADFs reben ajudes, però molt justes, pràcticament per comprar maquinària de treball de bàsic i maquinària i gasoll, etcètera. No tenen mitjans propis per poder actuar i ajudar que aquests boscos estiguin en condicions. Per tant, això, demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
I els boscos de la Garrotxa i el Ripollès preocupen especialment els bombers en el marc de la campanya forestal d'aquest estiu. Expliquen que la quantitat de vegetació morta que hi ha i la poca accessibilitat de la zona suposen un perill. En el que portem d'any s'han registrat 31 incendis a les comarques gironines, tots ells petits. 570 bombers participaran a la campanya d'aquest estiu. Escoltem el cap dels bombers de la regió, Jordi Martín.
És una vegetació que és la que s'ha vist més afectada amb aquest dèficit de precipitació i una vegetació que ja no té cap capacitat, perquè ha mort, de poder viva i, per tant, és un combustible molt sensible per qualsevol incendi. I també és una vegetació que també s'ha vist molt afectada per aquestes, no només poca precipitació, sinó també per les ventades, i per tant està en una situació, arbres tombats, col·lapse dels nostres accessos, perquè ens genera com una mena de polvorí davant les situacions que havien tingut fins ara.
L'accés al torrent de la Cabana ha quedat destruït a causa de l'aiguat de dijous, que va provocar diverses incidències a la comarca, una situació que des de l'Ajuntament lamenten, ja que la reconstrucció de l'accés serà un procés llarg i requerirà una inversió considerable. L'alcalde de Can de Bànol és Oriol Lázaro.
És un riu que normalment porta molt poqueta aigua i té una llera petita. Va créixer molt i molt sobtadament, va baixar amb molta força i el cert és que ha causat molts desperfectes a tot el tram de camí ral. A més, estem parlant de pràcticament tot el camí. No és que sigui un trosset, sinó que és pràcticament tot el que ha quedat malmès, tocat amb diferents graus, però pràcticament a tot arreu s'haurà de fer algun arranjament. Hi ha hagut espais que ja estaven formigó aguantat, però per sota s'ha descalçat. Per tant, aquí hi ha un perill evident i s'haurà de refer un altre cop. Tot això ens portarà molt de temps i també molta inversió.
I si parlem d'obres, Ripoll està executant obres d'adequació i de millora al passatge Joaquim Boixer, situat entre la carretera Barcelona i el carrer Concepció d'Ucloa. El consistori ha decidit donar continuïtat amb aquests arranjaments als treballs que es van fer obrint el vial al públic i que passa per darrere del camp de futbol de la vila. Les obres han començat aquest mes i preveuen estar acabades al llarg d'aquest mes de juny. L'alcaldessa del municipi és Sílvia Oriols.
Obrir-lo perquè es pogués passar fins al pavelló, que era una reivindicació bastant sol·licitada, atès que si no havies d'anar a fer una volta molt més llarga i, per tant, a nivell de connectivitat això ens va ajudar molt, però sí que és veritat doncs, que el tram que ve després del passeig Joaquim Boixer es queda una mica doncs, mal acabat, no? I llavors hem aprovat aquest pla de sostenibilitat turística del Consell Comarcal per arreglar aquest tram i poder fer tota la connectivitat sencera des del passeig Joaquim Boixer fins al passeig Marià Morera. I quan ho tinguem tot enllestit i arreglat, procedirem a la inauguració del passeig Joaquim Boixer, que el tenim pendent precisament a l'espera d'haver pogut finalitzar tota aquesta obra.
I els estudiants a la Garrotxa i al Ripollès afronten amb calma la selectivitat. El bosc de la Coma acull les proves d'accés a la universitat per a més de 200 alumnes de les dues comarques. Durant el segon dia de selectivitat, els alumnes han fet els exàmens d'història, matemàtiques i literatura catalana, entre d'altres. Escoltem alguns d'ells.
Sincerament, prou bé. Estava molt nerviosa, com que m'havien muntat una pel·li de l'Estela que era com molt intens i prou bé.
Bueno, jo ahir vam fer castellà i anglès. Castellà, bueno, molt assequible. Anglès, una mica complicat. I avui hem fet filo, que prou bé, també.
Almenys jo crec que bé. Podien haver estat molt més difícils i la veritat que bé.
Jo crec que s'ha de ser positiu perquè podria anar tot molt pitjor. Llavors, ens conformem amb el que tenim.
Sí, al final jo crec que si has estudiat el que tocava a batxillerat, és assequible tot.
I Jordi Cargol està buscant un relleu per ser candidat a l'alcaldia de Sant Jaume de Llier, que assegura que porta molts més anys dels que s'havia proposat i que seria bo trobar un relleu continuista. Cargol fa uns anys que és alcalde i en porta 15 a l'Ajuntament, ja que els 4 primers va ser regidor a l'oposició.
Ja m'ho vau preguntar a la primera legislatura, vaig dir que el que m'agradaria seria com a molt 8 anys, no han set 8, són 12 anys, i per tant estem treballant perquè hi hagi un traspàs i estem treballant per fer un relleu i que hi hagi un equip doncs, que sigui continuï una mica el nostre projecte. Estem aquí, veurem també properament els propers mesos a veure com es desencalla una mica tot plegat.
Cartells i plafons per tot Santa Pau per explicar la història i característiques de la DOP. La iniciativa forma part d'una subvenció europea que ha rebut l'Ajuntament de Santa Pau. D'acord amb els productors, l'Ajuntament ha creat una sèrie de cartells i plafons per dignificar encara més el fesol de Santa Pau. L'alcaldessa és Cris Capó.
La primera fase va ser com fer tota una diagnosi de la situació i conjuntament amb els fesolaires van decidir que les accions que faríem a través d'aquesta subvenció pues, eren de cartelleria. Tenim una de les DOP és més important de les comarques gironines i el que volíem era donar-li visibilitat i en aquest sentit la gent que vingui de fora podrà conèixer la seva història, conèixer el territori, conèixer també aquesta gastronomia tan nostra, no? Aquesta gastronomia volcànica que té aquest punt tan important i singular amb el fesol de Santa Pau.
I la restauració exposa que des de després de la pandèmia la situació al sector ha canviat, sobretot pel que fa personal. Alguns establiments aposten per ser microempreses i d'altres per adaptar el servei i apostar per la millora de condicions dels treballadors per una rentabilitat a llarg termini. La manca de professionals qualificats i la dificultat per fidelitzar el treballador està sobre la taula com un repte per al sector. El president de l'Associació d'Hostaleria és Fran Barroso.
Tenim un perfil bastant familiar, això fa que les microempreses, en molts casos, doncs, tinguin de la pròpia família per poder subsanar aquesta manca de recursos humans.
I l'Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols ja té els seus gegantons, que representen la llegenda del Pescallunes. Aquest projecte neix de la voluntat de l'escola de voler tenir una imatgeria festiva i ara compta amb dos gegantons, dos cabassos i un ball amb música pròpia. L'objectiu és que els alumnes de sisè de primària els puguin treure a ballar cada curs. Els escoltem.
És un honor per nosaltres portar els gegants a l'Escola Rocalba, la Lluna, en Feliu, els Coves i els Sant Feliuencs, perquè ens han fet unir més i esperem que els cinqueu gaudeixin tant com nosaltres ho estem gaudint. I bé, esperem que al final també sigui una tradició de l'Escola Rocalba i sobretot agrair a tots els que ho han pogut fer possible.
Estem molt contents de ballar la faràndula perquè és el nostre últim any en l'Escola Rocalba.
I també ens ha agradat molt perquè hem pogut passar estones amb els companys i ha estat molt divertit.
I en esports, la Garrotxina Mireia Massagú renova una temporada més amb l'Eibar amb l'objectiu de consolidar-se a la màxima categoria del futbol femení. La presenca jugarà la seva tercera temporada consecutiva a primera divisió, després d'aconseguir la permanència amb el conjunt basc.
Al final ha estat una temporada complicada, una temporada amb molts de canvis, novetats, entrenador nou, jugadores noves, i bueno, al final completar tot això al final és complicat, però bueno, sí que és veritat que contenta també perquè l'equip ha acabat de la millor manera possible, que és amb la permanència, i aconseguim doncs, 28 punts, que en aquesta categoria és molt complicat, així que en aquest sentit contenta per l'equip i també personalment, perquè crec que és una nova oportunitat, no?, per seguir creixent com a futbolista, per seguir aprenent i bueno, també seguir, no?, jugant a la Lliga F.
I aquest dissabte també hi haurà la tornada de la gran final de play-off per pujar a tercera catalana, partida entre el Castellfollit i el Maià. El Castellfollit parteix amb un avantatge important després d'imposar-se per 1-2 el passat dissabte. La primera edició del trofeu Ripollès arriba a Ripoll, després de no arribar cap acord amb els organitzadors del trofeu Cabina, que se'n va a Campdevànol. L'escola de futbol de Ripollès dona continuïtat a l'activitat esportiva durant el mes de juliol al camp municipal de la vila. Com a principals novetats, el trofeu Ripollès augmenta el premi dels equips guanyadors, crea la categoria femenina i vol donar més protagonisme als aficionats. L'organitzador del trofeu és en Gerard Muñoz.
Hem quedat el femení, no?, que les altres anteriors edicions no s'estava fent, i a part hem augmentat els premis en totes les categories i hem creat premis individuals també de MVP, Pichichi i porter menys golejat, també en totes aquestes categories.
Doncs això és el que tenim avui en esports, aquest trofeu a Ripoll i també, òbviament, la renovació de Mireia Massagú amb l'Eibar i la tornada del play-off, la gran final per pujar a tercera catalana.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, l'oposició de Ripoll, amb l'excepció de Somi, ha tombat la proposta de l'equip de govern d'Aliança de demanar un crèdit per complir amb algunes de les inversions previstes als pressupostos. Des dels grups es lamenten que s'han volgut passar propostes molt diferents sense negociació i diuen que s'ha creat un relat allunyat de la realitat quan l'equip de govern afirma que l'oposició no treballa per la vila. Guido Sengherotti.
Junts per Ripoll, Esquerra Republicana i l'Alternativa per Ripoll CUP, així com també el PSC, van ser els grups a l'oposició contraris a la concertació d'un crèdit per valor d'uns 700.000 euros per tirar endavant diverses inversions. Entre els grups hi ha diferències en relació a projectes diversos, com per exemple la despesa per la Torre, com a comissaria de policia, quan un procés participatiu previ ja l'havia definit com a casa de cures. També hi ha altres idees que no casen amb el que pensa l'oposició. Ho explica Ferran Raigón, portaveu de Junts a l'Ajuntament de Ripoll.
El projecte dels trencadissos en els bancs del passeig Regull. Un projecte que ens costa gairebé 40.000 euros i que, quina casualitat, és la xifra justa per no haver d'obrir un concurs públic on s'hagin de presentar diferents empreses. És a dir, es fa una adjudicació sense concurs públic amb la xifra aquesta de 40.000 euros de topall. Són casualitats que a nosaltres no ens agraden.
En parla Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Ripoll.
El polígon de les Llosses, la manera com ha de fer-se el pas de nivell, que en aquest sentit doncs, separarà dos barris, i nosaltres no creiem que sigui l'oportú, i sobretot les inversions que es fan a la Torre per fer-hi una comissaria, quan tothom havia quedat des de la consulta popular fins dues vegades en el plenari municipal, que seria una casa de cures, doncs que això no és el que nosaltres volem i òbviament ho tombem.
Ho comenta Jordi Ustenc, portaveu de l'Alternativa per Ripoll.
El polígon de les Llosses, en el seu moment ja ens vam organitzar també amb el moviment popular per oposar-nos-hi i per dos motius que seguim mantenint a dia d'avui. Per una banda, perquè creiem que cal protegir les poques planes agrícoles que queden a la comarca, i per altra banda, perquè si cal apostar per el sector industrial o per l'empresa, creiem que cal també canviar una mica el model.
Els portaveus reivindiquen que no són contraris a fer avançar el poble, com s'ha afirmat des de l'equip de govern. S'exclamen perquè no hi ha hagut acostaments per trobar punts d'entesa i també perquè agrupar sota el mateix paraigua inversions tan diferents els feia impossible estar a favor de tot el punt.
I el que no és normal és anar amb aquest paper victimista sempre, dient irresponsable a la gent que vota segons allò per la que se l'ha votat, i no autoanomenant-se irresponsable al govern d'Aliança Catalana, que en minoria actua pràcticament com si tingués majoria.
A nosaltres se'ns ha intentat fer xantatge amb partides de 1.000 euros quan estem votant un crèdit de 700.000 euros. I sobretot jo el que sí que veig aquest fallo importantíssim és en el no negociar.
Estem a les antípodes de tot el que representa Aliança Catalana, no només en aquell aspecte també ideològic, sinó en aquelles propostes concretes.
Qui sí que hi va votar a favor va ser el regidor de Somia Ripoll, Joaquim Colomer. L'equip de govern haurà de trobar altres maneres per finançar els projectes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I hem de parlar també de boscos perquè continua la preocupació per l'estat dels boscos de la Garrotxa a pocs dies perquè comenci l'estiu. Maià de Montcal també es va veure greument afectada per les ventades d'aquesta primavera. L'Ajuntament insta les administracions superiors a ajudar una mica més els pobles i veïns a fer una bona gestió dels boscos per evitar incendis forestals. En el seu cas, tenen un camí al de Santa Magdalena que porta cap al balcó de la Garrotxa amb molts pins caiguts. Gerard Puigdemont.
Estem a pocs dies perquè comenci l'estiu i les altes temperatures es van instal·lant poc a poc. Sortosament ha anat fent plogudes durant la primavera i fins i tot els darrers dies, però els pobles de la comarca continuen preocupats per l'estat dels boscos. L'Ajuntament de Maià de Montcal també se suma a la demanda d'altres alcaldes de la Garrotxa a que les administracions superiors triguin ajudes per fer gestió forestal i facilitin els tràmits després de la devastació d'arbres durant les ventades de fa uns mesos. Tavi Casadevall és l'alcalde.
Que les administracions superiors ajudin, o ens ajudin a gestionar-ho, perquè les ADFs reben ajudes, però molt justes, pràcticament per comprar maquinària de treball de bàsic i maquinària i gasoll, etcètera. Vull dir, no tenen mitjans propis per poder actuar i ajudar que aquests boscos estiguin en condicions. Per tant, això, demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
Un exemple de la destrossa de pins que van fer les ventades el trobem al camí que puja cap a Santa Magdalena, a Santa Maria de Junqueras, direcció al balcó de la Garrotxa, un punt que limita amb l'Empordà i la Gran Plana i, per tant, un indret ventós. Fa uns dies encara hi havia molts arbres per enretirar, sobretot dins el bosc.
La veritat és que van fer molt de mal. Tenim el tram, sobretot de Santa Magdalena, que en diem el camí de Santa Magdalena, que amb els arbres que es van morir en aquella època de sequera, doncs els pins, sobretot, han anat caigut molts. Hem tingut molta caiguda de pins en camins municipals, que gràcies a l'ADF, que vull agrair la feina que han fet juntament amb les ADFs de la Garrotxa i del Pla de l'Estany, doncs han fet molta feina perquè van caure molts i molts pins. La veritat, si no fos per les ADFs, costaria molt fer-ne la gestió perquè no tens mitjans ni econòmics, ni personals, ni mecànics per poder-ho gestionar nosaltres.
A l'alcalde de Maià li consta que alguns propietaris privats han estat fent gestions per poder trobar empreses que els vinguin a retirar els arbres, malgrat que la gestió no sigui fàcil, ja que les empreses especialitzades estan desbordades i és costós econòmicament parlant. Des de l'Ajuntament també han anat fent neteja a prop dels camins municipals. I és que d'arbres caiguts aquests dies encara se'n veuen molts a tot arreu. Un altre exemple, el camí que puja cap a la Mare Déu del Món. Tothom pateix per l'estiu, per la calor, per la setmana sense pluja i pels incendis forestals.
I és que els boscos de la Garrotxa i el Ripollès preocupen, especialment els bombers. En el marc de la campanya forestal d'aquest estiu expliquen que la quantitat de vegetació morta que hi ha i la poca accessibilitat de la zona suposen un perill. En el que portem d'any s'han registrat més de 30 incendis a les comarques gironines, tots ells petits. 570 bombers participaran a la campanya d'aquest estiu. Roger Isern.
Els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines per la simultaneïtat d'episodis que es poden produir. En concret, preocupa que les altes temperatures coincideixin amb ventades fortes com ja hi ha hagut en dues ocasions als boscos gironins. Per això, els equips d'emergència demanen responsabilitat a la ciutadania i recorden que l'autoprotecció és clau. El cap dels bombers a la regió, Jordi Martín, assenyala que les zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès preocupen especialment per la quantitat de vegetació morta que hi ha i per la poca accessibilitat de la zona.
És una vegetació que és la que s'ha vist més afectada amb aquest dèficit de precipitació i una vegetació que ja no té capacitat, perquè ha mort, de poder viva, i per tant és un combustible molt sensible per qualsevol incendi. I també és una vegetació que també s'ha vist molt afectada per aquestes, no només poca precipitació, sinó també per les ventades, i per tant està en una situació, arbres tombats, col·lapse dels nostres accessos, perquè ens genera com una mena de polvorí davant les situacions que havien tingut fins ara.
En total, a la demarcació hi haurà desplegat 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals. En concret, a la regió gironina hi haurà desplegada una plantilla de 570 bombers professionals repartits en els 16 parcs que hi ha, a més de 190 bombers voluntaris distribuïts en 10 parcs.
Podríem dir que tenim la plantilla com més gran havíem tingut els últims anys i que està en creixement, vale? Per tant, aquí és un dels reptes que tenim, és aquesta experiència que teníem fins ara amb els companys que s'han anat jubilant, intentar fer-la arribar amb aquests companys que ens arriben ara, vale, que ens arriben en gran quantitat.
La realitat és que la tendència d'hectàrees cremades ha anat caient de manera important els darrers anys, però el cap del cos a Girona, Jaume Bosch, demana màxima precaució, tenint en compte que a l'estiu coincideixen dies de risc com Sant Joan, però també la siga dels camps, i un increment de persones accedint al medi natural per les vacances. Des de Agents Rurals també han reivindicat la importància de l'activació del Pla Alfa.
Cada vegada més ens trobem que el ciutadà fa ús del medi natural per moltes activitats. Per tant, posem a disposició del ciutadà l'eina del Pla Alfa. El Pla Alfa és un pla que és un mapa diari que es publica i que marca el risc d'incendi arreu del territori, sobretot a nivell municipal, i per tant, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer.
Durant el 2025, els agents rurals van activar a les comarques gironines 59 dies al Pla Alfa pel perill molt alt i 7 dies més per perill extrem. La comarca que més vegades va veure's activades va ser l'Alt Empordà.
I l'accés al torrent de la Cabana ha quedat destruït a causa de l'aiguat de dijous, que va provocar diverses incidències a la comarca. Una situació al Ripollès que des de l'Ajuntament lamenten, ja que la reconstrucció de l'accés serà un procés llarg i requerirà una inversió considerable. Carolina Ríos.
Les fortes precipitacions registrades dijous al Ripollès han provocat danys importants en diversos punts de Can de Bànol. Un dels espais més afectats ha estat el camí ral, accés directe al torrent de la Cabana, que actualment ha quedat impracticable a causa dels desperfectes ocasionats per la crescuda del riu Merdàs. Ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
És un riu que normalment porta molt poqueta aigua i té una llera petita. Va créixer molt i molt sobtadament, va baixar amb molta força, i el cert és que ha causat molts desperfectes a tot el tram de camí ral. A més, estem parlant de pràcticament tot el camí. No és que sigui un trosset, sinó que és pràcticament tot el que ha quedat malmès, tocat amb diferents graus, però pràcticament a tot arreu s'haurà de fer algun arranjament. Hi ha hagut espais que ja estava formigó aguantat, però per sota s'ha descalçat. Per tant, aquí hi ha un perill evident i s'haurà de refer un altre cop. Tot això ens portarà molt de temps i també molta inversió.
Des de l'Ajuntament s'està treballant en la redacció d'un informe per valorar les despeses de totes les afectacions i, en conseqüència, del cost de les actuacions per la seva reparació. La situació preocupa especialment perquè coincideix amb l'inici de la temporada amb més afluència de visitants.
Ara mateix el que estem fent és recopilar una mica totes les destrosses que ens ha ocasionat per poder fer un bon informe i a partir d'aquí moure'ns a veure on podem trobar ajudes, perquè l'assumir tota aquesta reparació, com podeu veure aquí darrere el camí ha quedat totalment desfigurat, serà molt car i ens portarà molt temps poder-ho arreglar, i mentretant hem de poder gestionar el pas de la gent que ve a visitar el torrent de la Cabana. Aquest camí que estem veient ara mateix és l'accés cap al torrent de la Cabana, i ara mateix aquí les persones hauran d'anar amb molt de compte. Ja no es pot caminar amb sabates que no siguin de muntanya, perquè ha quedat tot molts sotracs, moltes pedres. Què hem de fer? Intentar moure'ns ràpid, trobar finançament per recuperar de nou el camí ral tan maco com el teníem. En el mentrestant, diguem-ne, haurem de gestionar molt bé el flux de persones que ens puguin venir a partir d'ara, que a més comença l'estiu i la temporada alta de visites al Torrent de la Cabana.
Tanmateix, Lázaro assegura que la recuperació no serà immediata, ja que els desperfectes són importants. De cara a l'estiu, no hi ha previstes restriccions d'accés, però sí avisos informatius sobre la situació perquè les persones que visiten la zona extremin les precaucions.
I pel que fa a obres, Ripoll està executant obres d'adequació i de millora al passatge Joaquim Buixés, situat entre la carretera Barcelona i el carrer Concepció d'Uclar. El consistori ha decidit donar continuïtat amb aquests arranjaments als treballs que es van fer obrint el vial públic i que passa per darrere del camp de futbol de la vila. Les obres han començat aquest mes i preveuen finalitzar al llarg del juny. Paula Sayagó.
El passat octubre el ple de Ripoll va aprovar per unanimitat la denominació del passatge Joaquim Buixés, situat entre la carretera de Barcelona i el carrer Concepció d'Uclar. Ara el consistori ha tirat endavant les obres d'adequació, unes millores que són la continuació dels treballs que es van fer obrint el vial darrere del camp de futbol. Ho explica l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Obrir-lo perquè es pogués passar fins al pavelló, que era una reivindicació bastant sol·licitada, atès que si no havies d'anar a fer una volta molt més llarga i, per tant, a nivell de connectivitat això ens va ajudar molt, però sí que és veritat doncs, que el tram que ve després del passeig Joaquim Buixés queda una mica doncs, mal acabat. No? I llavors hem aprovat aquest pla de sostenibilitat turística del Consell Comarcal per arreglar aquest tram i poder fer tota la connectivitat sencera des del passeig Joaquim Buixés fins al passeig Marià Morera. I quan ho tinguem tot enllestit i arreglat, procedirem a la inauguració del passeig Joaquim Buixés, que el tenim pendent precisament a l'espera d'haver pogut finalitzar tota aquesta obra.
La intenció és que posteriorment aquestes obres també s'arregli part de la vorera que toca el pavelló.
Arriba el moment de la veritat. La gran final del play-off al camp del Tiana. Aquest dissabte dia 13 a les 7 de la tarda és el dia de demostrar qui som i de portar el Sant Joan cap a l'ascens a segona. Necessitem el màxim de gent possible. Pugem al bus de l'afició per només 10 euros, amb beguda i berenar inclosos. Sortir del mateix dissabte a les 3 de la tarda des de la porta del club. Reserva la teva plaça a la recepció del club abans del divendres 12 de juny. Pots pagar en efectiu o amb targeta. Ha estat una temporada espectacular i ara ens queda l'últim esforç. Fem d'aquest desplaçament una festa. Tots al bus, tots cap a Tiana amb el Sant Joan.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Del 8 al 12 de juliol arriba la 6a edició del festival Vall Viva. Natura, gastronomia, música, art i cultura a la finca Les Brides. Un entorn idíl·lic que acollirà artistes de renom com Antonio Orozco o Ana Torroja amb els èxits de Mecano. Teràpia de xoc i l'humor de Pep Plaza, entre moltes altres actuacions. I diumenge, els atrapasomnis i activitats per a tota la família. Acompanyats d'una proposta gastronòmica de primer nivell, amb productors locals de quilòmetre zero i restaurants reconeguts com L'Equilibri, 15 Ous i Can Xapes i estrelles Michelin com Jubany, Les Cols, Aliança i Miramar. Amb esperit solidari, els beneficis es destinen a la lluita contra el càncer. Compra ja les teves entrades i viu el Festival Vall Viva.
Qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. A la Clínica Dental Serra Marín disposem d'una solució per a cada persona i per a cada edat. Som especialistes en ortodòncia infantil i ortodòncia per adults, perquè més val tard que mai. Truca'ns al 972 280 896.
Cullell Protecció Solar. Tècnics en protecció solar i pluvial. Cortines, tendals, pèrgoles, veles i mosquiteres per habitatges, oficines, restaurants i espais públics. A Cullell Protecció Solar som especialistes en motoritzar cortines i tendals. Està a les seves mans escollir ombra o sol. Baixi fins a 9 graus la temperatura dins de casa. Assessorament, instal·lació, manteniment i reparació. Estem a la carretera de Santa Coloma 16 d'Olot i al telèfon 972 26 24 24. A Cullell Protecció Solar, estalvi energètic, confort i benestar.
Són 2:15 del matí, repassem titulars de la mà de Garrotxa Activa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'oposició de Ripoll, amb l'excepció de Somi, ha tombat la proposta de l'equip de govern d'Aliança de demanar un crèdit per complir amb algunes de les inversions previstes als pressupostos. Des dels grups es lamenta que s'han volgut passar propostes molt diferents sense negociació i diuen que s'ha creat un relat allunyat de la realitat quan l'equip de govern afirma que l'oposició no treballa per la vila. El portaveu de Junts és Ferran Raigón.
El projecte dels trencadissos en els bancs del passeig Regull. Un projecte que ens costa gairebé 40.000 euros i que, quina casualitat, és la xifra justa per no haver d'obrir un concurs públic on s'hagin de presentar diferents empreses. És a dir, es fa una adjudicació sense concurs públic amb la xifra aquesta de 40.000 euros de topall. Són casualitats que a nosaltres no ens agraden.
Continua la preocupació per l'estat dels boscos de la Garrotxa a pocs dies perquè comenci l'estiu. Maià de Montcal també es va veure greument afectada per les ventades d'aquesta primavera. L'Ajuntament insta les administracions superiors a ajudar una mica més els pobles i veïns a fer una bona gestió dels boscos per evitar incendis forestals. En el seu cas, tenen un camí, el de Santa Magdalena, i que porta cap al balcó de la Garrotxa amb molts pins caiguts. Tavi Casadevall és l'alcalde.
Que les administracions superiors ajudin a gestionar-ho, perquè les ADFs reben ajudes, però molt justes, a part per comprar maquinària de treball de bàsic i maquinària i gasoli, etc. Vull dir, no tenen mitjans propis per poder actuar i ajudar que aquests boscos estiguin en condicions. Per tant, això, demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
I els boscos de la Garrotxa i el Ripollès preocupen especialment els bombers en el marc de la campanya forestal d'aquest estiu. Expliquen que la quantitat de vegetació morta que hi ha i la poca accessibilitat de la zona suposen un perill. En el que portem d'any s'han registrat 31 incendis a les comarques gironines, tots ells petits. 570 bombers participaran en la campanya d'aquest estiu. El cap dels bombers a la regió és Jordi Martín.
És una vegetació que és la que s'ha vist més afectada amb aquest dèficit de precipitació i una vegetació que ja no té capacitat, perquè ha mort, de poder viva i, per tant, és un combustible molt sensible per qualsevol incendi. I també és una vegetació que també s'ha vist molt afectada per aquestes, no només poca precipitació, sinó també per les ventades, i per tant està en una situació, arbres tombats, col·lapse dels nostres accessos, perquè ens genera com una mena de polvorí davant les situacions que havien tingut fins ara.
I l'accés al torrent de la Cabana ha quedat destruït a causa de l'aiguat de dijous, que va provocar diverses incidències a la comarca. Una situació que des de l'Ajuntament lamenten, ja que la reconstrucció de l'accés serà un procés llarg i requerirà una inversió considerable. L'alcalde de Campdevànol és Oriol Lázaro.
És un riu que normalment porta molt poqueta aigua i té una llera petita. Va créixer molt i molt sobtadament, va baixar amb molta força i el cert és que ha causat molts desperfectes a tot el tram de camí ral. A més, estem parlant de pràcticament tot el camí. No és que sigui un trosset, sinó que és pràcticament tot el que ha quedat malmès, tocat amb diferents graus, però pràcticament a tot arreu s'haurà de fer algun arranjament. Hi ha hagut espais que ja estava enformigonat, formigó aguantat, però per sota s'ha descalçat. Per tant, aquí hi ha un perill evident i s'haurà de refer un altre cop. Tot això ens portarà molt de temps i també molta inversió.
Ripoll està executant obres d'adequació i de millorar el passatge Joaquim Boixer, situat entre la carretera Barcelona i el carrer Concepció Tocloa. El consistori ha decidit donar continuïtat amb aquests arranjaments als treballs que es van fer obrint el vial al públic i que passa per darrere del camp de futbol de la vila. Les obres han començat aquest mes i preveuen finalitzar al llarg del juny. Paula Sayagó.
Obrir-lo perquè es pogués passar fins al pavelló, que era una reivindicació bastant sol·licitada, que si no havies d'anar a fer una volta molt més llarga i per tant a nivell de connectivitat això ens va ajudar molt, però sí que és veritat doncs, que el tram que ve després del passeig Joaquim Boixer queda una mica doncs, mal acabat, no? I llavors hem aprovat aquest pla de sostenibilitat turística del Consell Comarcal per arreglar aquest tram i poder fer tota la connectivitat sencera des del passeig Joaquim Boixer fins al passeig Marià Morera. I quan ho tinguem tot enllestit i arreglat, procedirem a la inauguració del passeig Joaquim Boixer, que el tenim pendent precisament a l'espera d'haver pogut finalitzar tota aquesta obra.
És una crònica de Paula Sayagó, la que ara mateix estàvem escoltant, és l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Ara sí, què repassarem a partir d'ara? Doncs a partir d'ara parlarem de la selectivitat. Els estudiants de la Garrotxa i el Ripollès afronten amb calma la selectivitat. El Bosc de la Coma acull les proves d'accés a la universitat per a més de 200 alumnes entre la Garrotxa i el Ripollès. Jordi Cargol està buscant un relleu per ser candidat a l'alcaldia de Sant Jaume. Assegura que porta molts més anys dels que s'havia proposat i que seria bo trobar un relleu continuista. Cartells i plafons per tot Santa Pau per explicar la història i característiques de la DOP. La iniciativa forma part d'una subvenció europea que l'Ajuntament de Santa Pau va rebre, d'acord amb els productors. L'Ajuntament ha creat una sèrie de cartells i plafons per dignificar encara més el fesol de Santa Pau. La restauració exposa que des de després de la pandèmia la situació al sector ha canviat, sobretot pel que fa al personal. Alguns establiments aposten per ser microempreses i d'altres per adaptar el servei i apostar per la millora de condicions de treballadors per una rentabilitat a llarg termini. L'Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols ja té els seus gegantons que representen la llegenda del Pescallunes. L'objectiu és que els alumnes de 6è de primària els puguin treure a ballar cada de curs. La Garrotxina Mireia Massagú renova una temporada més amb l'Eibar amb l'objectiu de consolidar-se a la màxima categoria del futbol femení. També tenim partida aquest cap de setmana dissabte entre el Castellfollit i el Maià per veure qui acaba pujant a tercera catalana i també parlarem de la primera edició del trofeu Ripollès que arriba a Ripoll. Després de no arribar a cap acord amb els organitzadors del trofeu Cabina que se'n va a Campdevànol, l'escola de futbol del Ripollès dona continuïtat a l'activitat esportiva durant el mes de juliol al camp municipal de la vila.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, Lleó 14 lloa la Sagrada Família com a far del Mediterrani en un acte amb moments singulars. Una cerimònia sòbria però carregada de simbolisme a l'entorn del Bosc de Columnes de Gaudí culmina la visita del papa Lleó 14 a Barcelona. Expulsant cantaires de la Sagrada Família perquè alguns volien cantar els segadors amb estelades, des del temple recorden que els segadors no estava inclòs en el programa oficial aprovat i que durant les celebracions religioses no es permeten banderes. Matat d'un tret un home al carrer Balmes de Barcelona, els fets han passat cap a les 10 del matí d'aquest dimecres davant de la comissaria de la Policia Nacional que tramita l'expedició del DNI i el passaport. Tancats tot l'estiu al parc de Collserola i els altres espais afectats per la pesta porcina africana, Agricultura ho comunica als alcaldes dels 19 municipis afectats que havien demanat que es flexibilitzessin les mesures restrictives. Mazón va ordenar inundar de dades als mitjans per donar sensació d'estar alerta durant la dana. Compromís i el Partit Socialista Valencià demanen al president Pérez Llorca que destitueixi Carlos Mazón i tots els membres del seu govern, que encara són diputats o consellers. I segona nit del darull xenòfugs a Belfast, mentre la família del ferit ha ganivetat escrida a la calma. S'han fet crides a les xarxes socials difonent adreces d'habitatges on hi hauria migrants.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Un dia marcat pels núvols al matí, algun banc de boira, però ràpidament aniran marxant. No preveiem pluja, a la tarda més aviat s'imposarà el sol. la temperatura, que avui baixa, doncs sembla que aquest dijous torna a pujar lleugerament un parell de graus més altes de dia. I a partir de divendres, al cap de setmana, no preveiem pluja, divendres un dia totalment assolellat, i la temperatura torna a pujar, màximes properes als 30 graus, i potser doncs, dissabte 31-32 graus en els punts més càlids de les comarques gironines.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
Els estudiants de la Garrotxa i el Ripollès afronten amb calma la selectivitat. El Bosc de la Coma acull les proves d'accés a la universitat per a més de 200 alumnes entre la Garrotxa i el Ripollès. Francesc Fernández.
Més de 200 alumnes de la Garrotxa i el Ripollès s'estan preparant per aprovar la selectivitat i accedir a la universitat el curs vinent a l'Institut d'Olot Bosc de la Coma. Els alumnes afronten aquests exàmens en confiança amb el treball fet durant l'any i així els hi estan anant els exàmens.
Sincerament, prou bé. Estava molt nerviosa, com que m'havien muntat una pel·li de l'Estela que era com molt, molt intens i prou bé.
Bueno, jo ahir vam fer castellà i anglès. Castellà, bueno, molt assequible. Anglès, una mica complicat. I avui hem fet filo, que prou bé, també.
Almenys jo crec que bé. Podien haver estat molt més difícils i la veritat que bé.
Jo crec que s'ha de ser positiu perquè podria anar tot molt pitjor. Llavors, ens conformem amb el que tenim.
Sí, al final jo crec que si has estudiat el que tocava a batxillerat, és assequible tot.
En relació als detectors de freqüències, això és el que pensen.
Sí, també trobo que és molt exagerat, però... I a sobre de que es concentra molt a l'hora quan els professors van passant, perquè tot i que no tinguis res, ja tens por de que soni.
El sorollet aquell. Et van passant pel costat de mi, abans m'han passat, i ha estat com, bueno, hòstia, ara això.
Està bé per revisar, però no sé si serveix d'alguna cosa que et vagis sentint un zzzzt al costat per veure si tenim o no mòbils.
El professorat es mostra satisfet amb el treball fet pels seus alumnes per la preparació de les PAU.
A part del repàs general de tota la matèria, sobretot amb el que és llegir bé els enunciats, conèixer molt bé l'estructura de l'examen, com repartir bé el temps que tenen, no, disponible per completar-lo, també mirar d'omplir totes les preguntes, com mantenir la calma, diferents estratègies per poder-lo completar amb tranquil·litat.
En mitja selectivitat feta ja, les sensacions que respiren pels passadissos del centre escolar són de positivisme i confiats en que la feina feta els hi servirà per accedir al grau que volen estudiar.
Jordi Cargol està buscant un relleu per ser candidat a l'alcaldia de Sant Jaume. Assegura que porta molts més anys dels que s'havia proposat i que seria bo trobar un relleu continuista.
De mica en mica es van coneixent les intencions dels alcaldes i les alcaldesses de la comarca de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Jordi Cargol està a camí de completar 12 anys de mandat i 4 d'oposició abans de ser alcalde de Sant Jaume de Llierca, 16 anys a l'Ajuntament, que assegura que són molts més dels que havia previst. Per això, ara ell i el seu equip estan treballant per mirar de trobar un relleu, tal com ha assegurat en una entrevista al programa l'alcalde Respondo a la televisió.
Ja m'ho vau preguntar a la primera legislatura, vaig dir que el que m'agradaria seria com a molt 8 anys, no han set 8, són 12 anys, i per tant estem treballant perquè hi hagi un traspàs i estem treballant per fer un relleu i que hi hagi un equip doncs, que sigui continuï una mica el nostre projecte. Estem aquí, veurem també properament els propers mesos a veure com es desencalla una mica tot plegat.
Des de fa molts anys, Jordi Cargol també forma part de l'equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa i actualment és vicepresident i conseller comarcal de Medi Ambient. Diu que actualment a la comarca es pot treballar bé.
Jo estic molt a gust treballant, a mi m'agrada molt l'Ajuntament, m'agrada molt la política, estic molt i molt i molt a gust amb els alcaldes que estan en aquest moment doncs, liderant o que estan doncs, amb els municipis de la comarca, estic molt content també al Consell Comarcal. Tenim un excel·lent, un gran alcalde a la capital de comarca, Olot, és un alcalde excel·lent, tenim un excel·lent president del Consell Comarcal, tenim altres alcaldes d'altres municipis que som trempats, estem treballant conjuntament, units, molt, que això és molt maco a nivell de comarca, perquè podem ser de diferents colors polítics, però estem treballant amb el que podem per la comarca. És una comarca que necessita, evidentment, encara de molta feina.
Un dels projectes iniciats per l'actual Ajuntament és el del Centre Social al Sindicat, que ja està inaugurat i que ara li queda per completar la part on hi ha d'anar el dispensari.
Cartells i plafons per tot Santa Pau per explicar la història i característiques de la DOP. La iniciativa forma part d'una subvenció europea que l'Ajuntament de Santa Pau va rebre.
Gràcies a una subvenció dels fons Next Generation i els plans de sostenibilitat turística, l'Ajuntament de Santa Pau ha impulsat una acció de promoció del fesol de Santa Pau. Ho ha fet de la mà dels mateixos productors i aquests dies ja es pot veure a diferents punts del poble. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
La primera fase va ser com fer tot una diagnosi de la situació i conjuntament amb els fesolaires van decidir que les accions que faríem a través d'aquesta subvenció pues, eren de cartelleria. Tenim una de les DOPs més importants de les comarques gironines i el que volíem era donar-li visibilitat i en aquest sentit la gent que vingui de fora podrà conèixer la seva història, conèixer el territori, conèixer també aquesta gastronomia tan nostra, no? Aquesta gastronomia volcànica que té aquest punt tan important i singular amb el fesol de Santa Pau.
El bici que va de Santa Pau a Cala Guapa. L'objectiu és que la gent que s'hi aturi i els miri pugui descobrir la història d'aquest aliment tan estimat a la Garrotxa, però també a fora. A més de saber com es produeix, hi ha altra informació d'interès.
Aquesta acció culminarà a final d'anys, que no ens entrem en la subvenció, però amb un cartell de grans dimensions que estarà situat a l'entrada del poble. També hem pogut aprofitar per donar a conèixer aquest nou obrador que tenim, d'aquest jove agricultor, en Xavi Domènec, que és l'obrador de Mas Martinyà, que el tenim al costat de Can Xel, allà a la zona de la Cot, i també ens ha permès portar un gran rètol perquè la gent sàpiga que allò és un obrador, que qui vulgui també pot concertar una visita guiada, tant als camps com per veure com és tot el procediment, no?, d'aquest fesol de Santa Pau, que és tan nostre, tan santapauenc i tan garrotxí.
Uns cartells que permeten valorar encara més un producte molt estimat, però a la vegada que compta amb pocs productors, uns productors que estimen el fesol de Santa Pau i que segueixen apostant per fer-ne any rere any.
Gràcies, Gerard. I la restauració exposa que des de després de la pandèmia la situació al sector ha canviat, sobretot pel que fa al personal. Alguns establiments aposten per ser microempreses i d'altres per adaptar el servei i apostar per la millora de condicions dels treballadors per una rentabilitat al llarg termini. Laura Segú.
Des de la pandèmia, el sector de la restauració està passant per un canvi de paradigma pel que respecta a trobar, però sobretot fidelitzar, el treballador qualificat. Un dels motius, cada cop més es busca la conciliació familiar. En Fran Barroso és president de l'Associació d'Hostaleria.
Tenim un perfil bastant familiar, això fa que les microempreses, en molts casos, doncs, tinguin de la pròpia família per poder subsanar aquesta manca de recursos humans.
El doble torn genera incompatibilitats familiars en molts casos i algunes de les conseqüències o solucions que es troben és modificar la seva oferta. En concret, fer menys i mantenir un servei més orgànic, una adaptació que ho permet la flexibilitat del sector.
És potser no fer tant, no? El fet de no tenir que fer aquella darrera taula o aquell darrer per no comptar amb gent externa i tenir un sentit del treball més orgànic dins de l'organització, no?
En el cas de l'hotel-restaurant de la Coma de Set Cases, així ho constaten, han hagut d'evolucionar al mateix temps que ho ha fet la societat. Xavier Rigat, la Coma de Set Cases.
Oferir millors condicions, millors salaris, etc. No? I això, per una zona com el Ripollès, que, repeteixo, és una zona de temporalitat, de pics de feina, passem molts mesos que la feina pues, baixa, tot això, oferir contractes estables és difícil, no t'ho negaré. Nosaltres passem mesos que tenir el personal que tenim no ens és rentable, però a llarg termini sí que ho acaba siguent perquè és la manera que tenim d'intentar fidelitzar al màxim la plantilla.
En el cas de l'hostal Serra de Pertines, els no responsables fa 2 anys que hi estan al capdavant i han apostat des del principi per limitar el nombre de taules perquè sigui un servei esglaonat i fer un únic torn, així com oferir un horari continu al personal. Disposen de 8 taules amb un màxim de 30 persones. Són 4 treballadors, en Marc i la seva parella, que també es fan càrrec de l'hostal, i 2 persones més al restaurant. Ells no volen créixer perquè, seguint aquest esquema de distribució del treball, han trobat l'equilibri. Marc Capdevila, hostal Can Serra de Pardines.
Evidentment que ens agradaria créixer, però això suposaria doncs, prendre més riscos
i bueno, suposo que més mal de caps que ja els tenim ara, però creiem que per ara, per començar, és la manera de tenir-ho tot una mica controlat.
Des de l'associació s'afirma que la solució d'aquesta nova realitat passaria per fer molta pedagogia i continuar apostant per la formació a l'aula d'hostaleria i al grau mig de l'Abat Oliva. En conclusió, cultivar la cultura de la gastronomia i la restauració.
I l'Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols ja té els seus gegantons que representen la llegenda del Pescallunes. Aquest projecte neix de la voluntat de l'escola de voler tenir una imatgeria festiva i ara compta amb dos gegantons, dos cabassos i un ball amb música pròpia. Roger Isern.
La història del Pescallunes és coneguda per tots els veïns i veïnes de Sant Feliu de Pallerols. Aquesta història explica que un noi embadalit per la lluna la volia pescar amb un cabàs i no ho pot fer fins que se n'adona que és només el reflex que veu al riu. Des de l'Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols també volien tenir els seus protagonistes per poder representar aquesta llegenda i ara, gràcies a la Maria Nieto i a la Judit Sauví, és possible. Han fet dos gegantons en només 3 setmanes, un procés que, segons elles, no ha estat del tot fàcil.
M'he escollit fer un fibra de vidre i no pas de la manera tradicional amb cartró pedra perquè teníem un temps limitat, no? I al final l'assecatge amb la fibra és un resultat molt més ràpid.
I també pel tema del pes, la fibra de vidre.
Exacte.
Pesa menys, el cartró pedra, tot i que és una tècnica de fa molts anys, que pesen molt a l'hora de portar-los, i llavors al pensar que són nens, doncs també està bé doncs, que tinguin menys pes.
L'objectiu de l'escola era poder tenir una imatgeria festiva i amb l'ajuda de diversos professionals han pogut crear dos gegantons, dos cabassos i un ball amb la seva música pròpia. L'encarregat de la música, Pau Ballot, explica en què es va inspirar per poder-la crear.
Doncs, bueno, va ser cosa de veure els gegantons, fer-nos la idea de com seria i llavors anar buscant una mica d'inspiració. Hem trobat una melodia que sigui cantable, que sigui xiulable, que tots els nens la puguin reconèixer, i al final és buscar alguna peça identificativa que després pugui crear doncs, aquest sentiment de pertinença i de que l'objectiu és que la puguin anar xiulant pels passadissos.
Un dels altres aspectes que incorpora aquesta faràndula de l'escola són els cabassos sense cul. L'encarregat de construir-los, Daniel Iglesias, explica amb la dificultat que s'ha trobat a l'hora de crear aquestes coves.
La dificultat d'aquest cova és que nosaltres els cistellers ho comencem tot pel cul, sempre, saps? Un cul de queixal, un cul rodó, un cul de balca, sempre ho arreglem tot amb el cul. I aquest cova era una peça que veia sense cul, perquè els nens s'hi havien de ficar dintre i les han de poder moure. I llavors, bueno, m'he inspirat en una peça tradicional catalana, que és la pollera, que era un cova que s'havia servit perquè quan les gallines es ficaven lloques per poguessin pondre el cub als ous.
Amb els gegantons i la faràndula feta, els encarregats de ballar-lo cada any seran els alumnes de 6è de primària. De fet, els balladors d'aquest curs estan més que contents de poder-se acomiadar de l'escola d'aquesta manera.
És un honor per nosaltres portar els gegants a l'Escola Rocalba, la Lluna, en Feliu, els Coves i els Sant Feliuencs, perquè ens han fet unir més i esperem que els 5è ho gaudeixin tant com nosaltres ho estem gaudint. I bé, esperem que al final també sigui una tradició de l'Escola Rocalba i sobretot agrair a tots els que ho han pogut fer possible.
Estem molt contents de ballar la faràndula perquè és el nostre últim any en l'Escola Rocalba.
I també ens ha agradat molt perquè hem pogut passar estones amb els companys i ha estat molt divertit.
El ball es podrà veure aquest divendres amb motiu de la festa de final de curs a partir de les 7 de la tarda a la mateixa Escola Rocalba.
I en esports, la garrotxina Mireia Massagú renova una temporada més amb l'Eibar amb l'objectiu de consolidar-se a la màxima categoria del futbol femení. La presenca jugarà la seva tercera temporada consecutiva a primera divisió després d'aconseguir la permanència amb el conjunt basc. I aquest cap de setmana, aquest dissabte, tenim la tornada a la final dels play-offs per pujar a tercera catalana, Castellfollit-Maià, el Castellfollit que parteix amb un avantatge important després de guanyar 1-2 al Camp del Maià el passat dissabte. Per tant, aquest dissabte, tot per decidir. Aquest cap de setmana serà l'últim de competició per als dos equips que juguen la gran final del play-off per pujar a tercera catalana. El Castellfollit i el Maià s'ho juguen tot a un últim partit, on el conjunt de Castellfollit de la Roca té una petita avantatge després de guanyar per 1-2 al Camp del Maià. Tot i això, el Maià buscarà igualar l'eliminatòria durant els 90 minuts, un repte complicat, ja que el Castellfollit, que juga com a local, només ha perdut un partit a casa en la penúltima jornada contra el campió, la Vall d'en Bas, i on el conjunt local ja no s'hi jugava res perquè tenia assegurada la segona plaça. França. Durant la fase regular, el partit entre Castellfollit i Maià va acabar amb victòria pels locals per 2-1. El partit entre els dos garrotxins, en aquesta final del play-off, a Tercera Catalana, jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Els dos equips tenen opcions d'ascens perquè només hi ha un gol de diferència en aquest partit de tornada. Tant el Castellfollit com el Maià han preparat una gran jornada perquè els seus aficionats puguin gaudir d'un gran dissabte amb el partit com a punt final a una gran temporada dels dos equips. I la primera edició del Trofeu Ripollès arriba a Ripoll, Martí Palau.
El Trofeu Ripollès ja està en marxa. L'escola de futbol del Ripollès continuarà organitzant un torneig d'estiu a Ripoll amb un altre nom, després que el Trofeu Cabina se'n vagi a Can de Bànol després de 47 edicions. Les noves cares visibles del projecte agafen el repte amb ganes, il·lusió i moltes novetats, tant a la grada com al camp. S'instal·larà una càmera veo per veure els partits i es donarà protagonisme als aficionats, però les principals novetats són la recuperació de la categoria femenina i l'augment dels premis. Parla Gerard Muñoz, organitzador del Trofeu Ripollès.
Hem quedat el femení, no?, que les altres anteriors edicions no s'estava fent, i a part hem augmentat els premis en totes les categories i hem creat premis individuals també de MVP, Pichichi i porter menys golejat també en totes aquestes categories.
Tot i que els organitzadors asseguren que no és un projecte nou, la voluntat d'aquesta primera edició és consolidar el torneig i que la gent el comenci a conèixer, encara que sigui en petit format.
Aquest primer any, degut a les dates d'anuncis que ha set just aquest principi de juny, el que volem fer és afiançar-lo, crear una base, no?, i a partir dels següents anys poder anar creixent el torneig, no?, que gent d'altres comarques, que també és important, doncs vinguin i que es torni una referència al torneig en l'àmbit de Catalunya.
La convivència amb el Trofeu Cabina, que enguany es disputa a Can de Bànol, no és senzilla, perquè la majoria d'equips ja han confirmat que aniran a la nova seu. Sigui com sigui, els organitzadors del Trofeu Ripollès no defalleixen i asseguren que ja tenen uns 5 equips femenins apuntats i que estan esperant la confirmació de conjunts sèniors i juniors que tenen aparaulats. Parla Adrià Buixassa, organitzador del Trofeu Ripollès.
Sí que és veritat que se sent una mica difícil, no?, el fet de trobar equips que vulguin coincidir o equips nous, però bueno, sí que és veritat que hi ha molta feina darrere i que estem lluitant, bueno, bàsicament cada dia perquè això sigui possible i que tinguem equips tant aquí com allà. I simplement que també es podran compaginar les dates, és a dir, no és jugo aquí i ja no jugo a Can de Bànol o viceversa. Intentarem, bueno, farem que les dates es compaginin entre elles i que puguin jugar els dos tornejos la gent que vulgui.
La intenció és començar la competició durant la segona setmana de juliol i finalitzar-la l'últim divendres del mes, amb les finals. Des de l'organització esperen que durant aquest mes de juny s'animi més equips en totes les categories.
I això és tot dels 5 minuts més d'avui, dijous 11 de juny, com sempre, repassant tota l'actualitat de la comarca, de la Garrotxa i del Ripollès. Gràcies, com sempre, per escollir-nos i gràcies per la confiança.